Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Revolució 4.0. Com va dir el filòsof xinès Confuci, fa una pila d'anys, la persona que va a muntanyes comença apartant pedres petites. Doncs avui movem una d'aquestes petites pedres per ajudar a fer grans canvis, una petita pedra que es diu Revolució 4.0, edició dissabte. That's fire! Bada bang bang bada boom. When I walk walk in the room, I want this, I want that, I want you. Yeah, I can have it just like magic. Bada bang bang bada boom. When I look look like I do. De seguida la masterclass econòmica de Santiago Niño Becerra per repassar l'actualitat econòmica. Avui començarem posant el focus en un dels grans problemes actuals, el preu dels lloguers, i també explicarem la història d'una empresa emprenedora que d'una sola botiga s'ha expandit arreu del món, la catalana de bosses Misako. A la secció emprenedoria quilòmetre zero coneixerem la història del Juan Carlos Castillo, que després de dedicar-se professionalment a la dansa ha de treballar al món de la tecnologia. I acabarem el programa conversant amb els responsables d'una empresa de Manresa que acaba de signar una aliança amb un gegant xinès i, atenció, es convertirà en una empresa top en un sector cada vegada més potent, el dels espectacles fets amb drons. Espectacles fets amb drons. Ja sabeu que ens trobareu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí, amb mi. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
Ironitzant sobre els bancs, el poeta nord-americà Robert Lil Frost va dir: un banc és el lloc on et deixen un paraigua quan fa bon temps i te'l reclamen quan comença a ploure. Santiago Niño Becerra, què tal? Estàs d'acord amb aquesta frase irònica sobre els bancs? Què en penses?
Què tal, Chantal? Bueno, home, a veure, això és un acudit, perquè evidentment un banc no fa això. El que sí que és veritat, i no recordo de qui és aquesta frase, que si a un banc li deus 10.000 dòlars o 10.000 euros, t'està al damunt, i si li deus 10 milions, negocia amb tu.
Ja.
Això sí que passa.
És veritat, eh? Depèn de la quantitat econòmica, no? El banc et tracta d'una manera o una altra. Bé, avui volem parlar amb tu, atenció, oients Blue Sky, si ja sabeu que estan deixant Twitter, grans empreses com La Vanguardia, el The Guardian, i hi ha una nova xarxa social que es diu Blue Sky. Ja tens perfil en aquesta xarxa social. He vist, Santiago, recordem que Blue Sky ha agafat anomenada aquests dies, perquè, com deia, molta gent ha dit que marxa de Twitter, no els agrada tot el que està fent Elon Musk, i se'n va a aquesta xarxa. La teva tria és estar a les dues? Explica'm això, què et sembla? Perquè les veig molt iguals.
A veure, Blue Sky, tu no sé si recordes com era als inicis Twitter.
Sí.
Blue Sky...
jo vaig entrar a Twitter en el 2009. Tu també, aquella època, o abans?
No, jo soc, sí, del 2009, sí. Uh-huh. 2009-2010. De fet, el que ha creat la xarxa Blue Sky va ser qui va crear Twitter, abans de vendre-la a Elon Musk. Uh-huh. Jo no he marxat de Twitter, jo conservo Twitter. El que passa és que jo crec que estan dues, que són similars, en construcció, jo crec que és positiu. De fet, pràcticament jo ara per ara estic utilitzant Blue Sky com a backup, com a replicant del que publico a Twitter. De fet, pràcticament tot el que publico a Twitter ho publico a Blue Sky i a l'inrevés. Ara, sí, evidentment, com tu apuntes, s'assemblen bastant, sí.
Clar, però traspassar tots els seguidors o tots els seguidors que es troben a la xarxa de Twitter és complicat, eh? Mira, el Jordi Évole, que és el convidat d'aquest programa dels 500, perquè aquest diumenge fem 500 programes, eh, Santiago? I tu has participat en molts d'aquests 500. Em deia l'entrevista, que no us la perdreu, amb Jordi Évole, que ell no marxa de Twitter, que hem de ser-hi, no? Perquè, clar, no podem deixar, no?, que Elon Musk i la seva política, no?, que ha fet amb Donald Trump i tot el que està passant, es quedin els de sempre, no? Per tant, jo crec que a vegades has d'estar en llocs que no t'agrada.
Sí, no, correcte. O sigui, ja dic, jo no marxo de Twitter. La idea és quedar-me. Ara, crec que Blue Sky pot arribar a persones que no vulguin estar a Twitter o que decideixin entrar a Blue Sky i no entrar a Twitter. És a dir, aquí hi ha tres possibilitats: persones que migren de Twitter a Blue Sky, persones que entren de nou només a Blue Sky i persones que queden els dos. Permeta'm un apunt, perquè has dit que era complicat passar als seguidors de Twitter a Blue Sky. No ho és. Hi ha una aplicació, no recordo ara com es diu, que t'ho fa automàticament. Te l'has d'instal·lar i el canvi és ràpid, és molt ràpid.
Però tu encara no ho tens, perquè ara mateix ara tens menys seguidors, no? A Blue Sky, correcte? No has fet
Bueno, clar,
tot el
és que
canvi.
no, a veure, no, jo em refereixo a la gent que tu segueixes.
Val.
És a dir, a Blue Sky no et pot seguir ningú que no tingui compte a Blue Sky. És a dir, tu, per exemple, tu tens compte a Blue Sky, però si no tinguessis compte a Blue Sky,
Sí.
tu no podries seguir-me a Blue Sky
Clar.
encara que tu a Twitter sí que m'estiguessis seguint. És a dir, per seguir algú a Blue Sky has de donar-te d'alta a Blue Sky.
Molt bé, el tema dels joguers, altres temes, Santiago. Fa tot just una setmana es va fer a Barcelona una manifestació amb molta participació per protestar pel preu dels lloguers. Tu dius que la protesta no està ben enfocada i tu dius que la culpa la té tothom, qui hi ha manat des de fa 60 anys. A veure, explica'm aquesta visió, Santiago.
A veure, hi ha una dada que és fonamental en el món de la construcció de l'habitatge, que és l'1 de maig de l'any 1958.
Sí.
Aquell dia, el diari ABC va publicar una entrevista que li feien al llavors ministre de la Vivenda, el senyor Arrese, i aquest senyor va dir una frase que va, bueno, que ha sigut històrica, no? Diu: "Espanya tiene que ser un país de propietarios y no un país de proletarios". Bé, a partir d'aquí el franquisme comença a construir molta, i dic molta, vivenda de protecció oficial. Ara bé, amb dues característiques que clar, evidentment, això va ser terrible. Primera, que estava enfocada a la venda, a aquesta vivenda de protecció oficial, no al lloguer. I en segon lloc, que el període de protecció d'aquesta vivenda, que vivenda de protecció oficial, era curt, 10 o 20 anys. Excepcionalment 30. Llavors, què va passar? Quan va acabar el període de protecció, que a la vegada tu el podies rescatar pagant els impostos corresponents, aquestes vivendes, torno a dir, quan va acabar el període de protecció, van sortir al mercat i es van convertir en vivendes lliures que eren, bueno, comprades i venudes. Llavors, quina és la situació actualment a Espanya? A Espanya no hi ha vivenda pública de protecció oficial o vivenda pública de lloguer, pràcticament, viva. Llavors,
Perquè tu has fet un càlcul de sobre de quants pisos podem estar parlant a Espanya?
Pisos que farien falta. Bueno, el Banc d'Espanya fa uns mesos ho va calcular i deia que farien falta, ara, en aquest moment, 650.000 vivendes.
650.000 vivendes.
Sí, i amb un horitzó de 5 anys,
Sí.
un milió i mig de vivendes.
Ja, però com ho solventem? Perquè està clar, a veure, els preus a Barcelona i a Rodalia són els que són, a Madrid també. Clar, on, és que on viuran els milions de persones que no poden pagar? És que està molt alt aquests lloguers, no? És que és una barbaritat.
Bueno, jo crec que l'única solució és el que han pensat, la solució que han pensat al Regne Unit, i és construir ciutats noves.
Ciutats
Sí,
noves
o
a
sigui,
on?
on sigui, on hi hagi terra, on hi hagi puesto,
Per tant, a
és a
Barcelona
dir...
seria el Baix Llobregat, però ja tenim el Baix Llobregat a Barcelona.
Bueno, però, és a dir, jo no estic parlant,
Sant
Chantal,
Joan
de
Despí,
retocar
Sant
res,
Feliu
eh?
de Molins de Rei, llavors que hem de construir pisos aquí?
Bueno, pues no ho sé, igual s'han de construir al costat de Lleida, és que no ho sé. És a dir, però als llocs on ja hi ha vivendes, a no ser que enderroquis, és impossible construir més vivenda, impossible. Llavors has de construir vivenda en llocs on no hi hagi res. A Espanya hi ha molts llocs que no hi ha res. Llavors, el problema seria la comunicació. Tu te'n recordes que quan es va obrir la línia d'AVE Madrid-Barcelona, es va dir, no ha passat, però es va dir que Lleida creixeria moltíssim perquè molta gent s'aniria a viure a Lleida i vindria a treballar cada dia a Barcelona? Això no ha passat, o ha passat en molt pocs casos. Però tota aquesta franja de terreny que hi ha a Lleida, al voltant de Lleida, relativament a prop de Lleida, podria ser una zona de creixement per construir vivenda.
Clar. Santiago, una altra cosa. L'altre dia és veritat que es van fer unes pintades a casa del Gerard Piqué a la Cerdanya. Es van tirar carreteres d'accés a aquesta comarca en contra dels pijos. Veïns diuen que s'han de marxar igual que de pobles com de Cadaqués. A Cadaqués és veritat que hi ha 3.000 habitatges, del qual el 60% són segones residències o pisos turístics. Això ha passat. Tu dius que si les coses són així és perquè s'ha volgut que fossin així. Explica'm això.
Bueno, Chantal, per bé o per malament estem al sistema capitalista. El sistema capitalista el que regula és el mercat, l'oferta i la demanda. Fa 40 anys, 45 anys, la Cerdanya era un dels llocs més pobres de Catalunya. Tenien ramaderia, una mica d'agricultura, i algú d'esquí, perquè clar, fa 40-45 anys esquiava molt poca gent. Bueno, les coses han canviat, ara ramaderia pràcticament no queda res a la Cerdanya, agricultura em penso que res de res, però hi ha molts apartaments turístics i molt de turisme. O sigui, hem volgut que les coses siguin així. És a dir, si aquesta evolució de la Cerdanya, que evidentment es podia extrapolar a altres llocs, no? Però que si aquesta evolució de la Cerdanya s'hagués fet la mateixa, però en un entorn, el que dèiem abans, de vivenda pública de lloguer a preus assequibles, les coses no estarien com estan ara. Però bueno, no es va fer la vivenda pública de lloguer i, per altra banda, s'ha produït aquesta evolució. Bueno, doncs la
Clar.
situació a la Cerdanya o a Cadaqués és la que és.
I a vegades amb el Santiago Niño Becerra parlem de temes divertits. Atenció, oients, un plàtan a 6 milions de dòlars. A veure, explica'm aquesta notícia perquè fa gràcia. Santiago, ja sé que em diràs que les coses tenen el preu que se'n pugui pagar, però què et sembla aquesta suposada obra d'art, que era un plàtan enganxat amb una cinta a la paret i, atenció, oients, jo no m'ho creia, Es van pagar més de 6 milions de dòlars i el comprador va dir que se la menjaria. Jo no sé si veure res més que aquesta idiotesa. Tu hi tens alguna altra explicació més científica? A veure, explica'm això. És que em sembla una barbaritat.
Chantal, el món de l'art, sí, el mercat de l'art, sí, es maneguen per regles diferents, per unes altres regles. Jo ara recordo, només recordo, que Van Gogh, que avui dia tothom diu que és, bueno, un dels grans mestres de la pintura universal, uh-huh, a la seva vida només va vendre un quadre quan ell era viu. Uh-huh. Només va vendre un quadre. Bé, uh-huh, aquest senyor, que és un artista italià, un dia va decidir, un dia del 2019 concretament, va decidir presentar-se en una exposició amb aquesta obra. Per què? Ell després va dir-ho, no? Diu, bueno, diu, jo crec que és important anar a les exposicions i a les biennals i allà cadascú es posa el que vol. Bueno, doncs jo vull exposar això, un pla, com tu has dit, no? És un plàtan que està enganxat a la paret amb una cinta, amb un tros de cinta americana. Molt bé. Aquesta obra, el 2019, perquè clar, la història comença abans, aquesta obra, el 2019, es va vendre per 120.000 dòlars.
Vale? Sí.
120.000 dòlars. Algú la va comprar no sé qui, i ara, fa 15 dies, a Sotheby's s'ha subhastat i un magnat xinès de les criptomonedes ha pagat el que tu has dit, 6,2 milions de dòlars. Per què ha pagat això? Bueno, en primer lloc, tu mateixa ho has dit.
Demano als oients, estic buscant la fotografia, demano als oients que mentre escoltin el podcast del Revolució i ens escoltin, busquin a Google aquesta paraula, si posen plàtan, 6 milions, veuran aquest plàtan enganxat amb una cinta, però és que a més és la cinta és grisa, és que realment és una barbaritat, No, és que
bueno,
Chantal, la imatge, quan estic veient la imatge, dic no m'ho puc creure que passin aquestes coses.
Chantal, en primer lloc, no és un plàtan, és una banana, Això és important, Sí. És una banana, no és un plàtan. Ja et deia, en el món de l'art hi ha una cosa que és el missatge de l'artista,
sí, sí,
i per altra banda està el que vol demostrar el que compra l'obra. El missatge de l'artista, doncs, bueno, ell ja ho va dir, ell va voler fer això i ho va fer. I el missatge al comprador ha pagat aquesta quantitat perquè vol demostrar que té aquesta obra i que la pot pagar aquesta quantitat. Aquesta, torno a repetir, Chantal, que aquest preu es va arribar amb una subhasta.
Ja.
És a dir, que molta gent, no sé quanta, però molta gent va ofertar per comprar aquesta obra i al final es va arribar als 6,2 milions de dòlars. Que per cert, aquest senyor ja ha dit que pagarà amb criptomonedes. Bueno,
escolta, estic per agafar un mango i posar aquesta cinta i anem tu i jo, no?, a vendre aquesta obra d'art, què et sembla?
Però ara ja no vale.
Ja no,
Chantal,
vale.
Ara ja no. En primer lloc, o sigui, les coses s'han de fer quan s'han de fer i les ha de fer qui les ha de fer.
No, mira, és que el titular que surt, si busquem a internet, diu aquest plàtan costava 35 centaus pel matí i 6,2 milions de dòlars per la nit. Hi ha una explicació art, no? I és el que em deies, no?, que a vegades a l'art passen temes surrealistes, no?, com aquest.
Escolta, Chantal, tu te'n recordes a l'any 91 que aquell escultor britànic, el Damien Hirst, va fer aquella escultura que era un tauró amb un tanque de formaldehid, te'n recordes?
Sí.
Bueno, aquella escultura, l'any 91, es va subhastar per 9,5 milions de dòlars. I avui dia serien quasi 20 milions.
Uh-huh. O, per exemple, també hi ha el quadre de l'Imperi de les Llums, de René Magritte, que s'ha venut per 5-15 milions de dòlars, també.
Bueno, el que passa és que això ho trobem més lògic. Uh-huh. Això és curiós, no? O sigui, això ho trobem lògic.
Home, hi ha una mica més de feina, no?, a l'hora de fer un quadre, que no un plàtan, perquè de veritat que és literal, i ara avui no vull allargar amb el plàtan, i entrar acabant, però és un plàtan enganxat amb una cinta a la paret, És que és així, és que és fort, Ai, Santiago, escolta, hem d'anar acabant. Per acabar, volia parlar del canvi climàtic, però serà el proper dia. Jo em sembla una barbaritat, però bé, el món és així, no? I com tu sempre dius, hi ha gent que té molts diners per invertir i anar, no? I en aquest cas, doncs mira, un plàtan enganxat a la paret, 6 milions, El Jordi Borràs diu que ell no se'l compraria mai, no, Jordi? Nosaltres tampoc. Bé, Santiago Niño Becerra, com sempre, un plaer que siguis al Revolució. Esperem que el preu dels lloguers baixin, a les grans ciutats, perquè ens preocupa, no?, que la gent hagi de sortir al carrer a manifestar-se. Gràcies.
Les idees són fàcils. Implementar-les és el difícil. T'ho expliquem cada diumenge a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, amb Chantal Llavina. S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en enginyeria, business, arquitectura, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que juntes fem un món millor. Informa't de la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.